Avui al Ritmes en Cugatenca ens endinsem en un món de fantasia, un conte d'il·lusió i també d'amor, d'aquells que acaben bé, dels que ens agraden. És un clàssic, la flauta màgica de Mozart, i ho hem fet per estrenar la col·laboració que l'entitat Apropera enceta al programa. I no em digueu que no és un inici estel·lar. Avui parlarem de la flauta màgica amb la bona notícia que sabem que sí, que finalment es podrà gaudir al Teatre Auditori el proper 8 de desembre a les 7 de la tarda, i que, a més, la persona que ens guiarà avui per la flauta màgica és un dels protagonistes del muntatge. I, a més, és santcugatenc, és el tamino, bé, el tenor santcugatenc, Marc Sala. Hola, Marc.
Hola, Jessica.
Què tal?
Bé, gràcies per convidar-nos, perquè a mi hi ha Apropera, que tenim moltes ganes d'això, de poder compartir molt la nostra passió per l'òpera.
I d'ensenyar el talent que tenim a Sant Cugat, que en tenim molt, i aniran passant per aquí, doncs, a tenors, sopranos i barítons i diferents cantants i
no? És molt important reivindicar el talent que tenim aquí. De fet, és meravellós poder passejar pel poble i trobar-me amb col·legues, no?
Sí, ens veurem tal dia, no?
Cantants, músics, hi ha molt teixit cultural aquí.
Per exemple, amb qui et pots trobar passejant per Sant Cugat és amb la Laura Brassó, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, Laura, què tal?
Hola, bones, què tal?
Doncs encantada que estiguis al Ritme Sant Cugatenc. I mira, ara estàvem parlant amb el Marc, que és un luxe el poder passejar per Sant Cugat i trobar-se a companys i companyes que després es troben també a l'escenari, com és el vostre cas, no?
I tant que sí. Nosaltres, del fet, aquí a Sant Cugat som bastants, vull dir que cada vegada fa més il·lusió que a poc a poc... Cada vegada som més gent i està molt bé anar-nos trobant tots i fer concerts junts i demostrar que aquí a Sant Cugat també hi ha talent.
Hi ha molt talent i l'anirem coneixent en el vostre àmbit a través d'Apropera, d'aquesta secció del Ritme Sant Cugatenc. I avui és el que dèiem, que és un plaer perquè presentem la secció, a més, amb dos dels cantants que formaran part del muntatge que el 8 de desembre vindrà al Teatre Auditori. Hem començat amb aquest primer tema, que és com el més reconegut, no?, de la flauta màgica.
Mm-hmm. Hem sentit l'ària de la Reina de la Nit, que és el super mega hit, no?, de la òpera. Hi ha altres hits, però aquest és mundialment conegut i tothom el reconeix. Hola, Laura, que...
Hola.
Laura, tu que ets soprano,
sí,
oi?
Sí.
Aquest agut, tu el cantes, no?, l'has fet...
No, perquè, bueno, clar, és que dintre de sopranos, que tothom sempre ens fica al mateix sac, hi ha diferents, com si diguéssim, categories, no?, de sopranos, i cada una canta un registre diferent, i l'Ària de la Nit està pensada per una soprano lleugera, i jo ara mateix estic cantant de soprano lírica, per tant, aquest àrea no està dintre del meu repertori.
Veus, sempre prenem alguna cosa, però va, a la dutxa no l'has cantat mai?
Bueno, provar aquella cosa, quan no es mira ningú, sí. Es pot provar, però definitivament no aguantaria el paper una cosa.
Jo t'haig de dir que abans li he cantat al Marc, m'he deixat anar i després he pensat,
ai,
per
no,
favor.
No, s'ha de fer aquestes coses, s'ha de provar.
Parlem de la flauta màgica. És un conte molt bonic.
És una fàbula, és un conte que la gràcia i l'èxit, la clau de l'èxit és, sobretot, la genialitat de la música de Mozart. És l'última òpera de Mozart, i que va morir molt jove, amb 30 pocs anys, i ens quedem les ganes de saber com hagués evolucionat, perquè...
Amb moltíssimes obres, però si ja va fer tantes...
Home, si ja va començar amb 5 anys a composar i a tocar, ja era un nen prodigi, i el bo de Mozart és que era el rei Mides de la música, perquè no només va fer bé l'òpera, sinó que feia bé també, doncs, les sonates de per piano, els concerts, les sinfonies, tot el que va fer, tots els gèneres de la seva època els va composar i els va fer magistralment. Per això és un geni. I aquesta òpera, la gràcia que té és, a part de la música madura d'un Mozart madur, que és esplèndida, que li dona el nivell que té, és que té molts nivells de lectura. No només és un conte amb efectes espectaculars, màgics, amb història d'amor, aventura, reptes, rituals... Vull dir, té una mica de tot, tots els al·licients, sinó que, a més, té la lectura, diguéssim, més popular, inclús infantil, que pot agradar als nens. És una òpera molt maca per començar en el món de l'òpera, a entendre que, i agafar-li el gust, però també té un nivell encara més elevat per qui vulgui llegir-lo, que és el que vam parlar amb
Lluís Cabal, no? La setmana passada ens va explicar aquests tocs de maçònics que trobem a tota l'obra, que és interessant anar a veure-la. Clar, la pots anar a veure sense saber res i no adonar-te'n.
Jo sempre, pots anar-hi sense saber res, però jo sempre penso que anar a l'òpera és com anar a un viatge. I quan vas a un viatge et prepares una mica l'itinerari. I aleshores ho disfrutes molt més. Per això des de l'òpera intentem fer conferències prèvies, perquè quan vagis doncs la gaudeixis i entenguis millor.
Més que res perquè està en alemany i llavors entendríem poquet.
Ah, però això sí, hi ha gent que no sap que quan vas a l'òpera posen sobretítols, eh?
Sí.
Sí.
Sí, però clar, a vegades és millor saber la història. El Lluís Cabal ens explicava que és una òpera per iniciar-se, que és fantàstica, perquè com la història és senzilla, és, al final agafes bé els personatges i la vas seguint bé, llavors et pots centrar doncs en la música i en endinsar-te en l'òpera sense estar pendent del que diuen, del que no i tal.
Correcte, és una música que de per si ja entra bé i després, si vols, vas rascant, no te l'acabes mai. I la Laura fa un rol molt simpàtic, oi, Laura?
Sí.
De geni, els tres genis. De fet, això de la simbologia maçònica, que el número 3 és molt important, doncs hi ha tres dames de la Reina Nit, aquests tres genis que en aquest cas porteu aletes, i unes ales com tres angelets.
Sí, sí.
És un muntatge molt bonic, l'escenografia, com aneu vestits i tot, és un muntatge molt vistós.
És molt visual, i em sembla, a més tu, Laura, el que tens que fer, a més de cantar i coordinar-se...
Sí, és bàsicament, tres, jo crec, no? Que és el que ens ha costat més, el fet de a l'hora de... Perquè, clar, els musicals sortien molt, molt quadrats, anaven bastant bé, i el primer dia que vam pujar a escenari amb tota la coreografia que teníem muntada a nivell de moure'ns i tot, per l'escenari, clar, fa que tot això et desajusti amb temes d'orquestra, i ha sigut dels temes que hem hagut de treballar més, però tot i així crec que ens hem sortit bé i queda molt xulo.
A més, va poder assajar amb normalitat o no?
Home, normalitat no, perquè totes les mesures estrictíssimes de seguretat es van complir a rajatabla, no? Vam estar, a més, un període excepcionalment llarg d'assajos, que normalment són 3 o 4 setmanes, aquí vam estar 5, més un mes assajant, o sigui que imagina't fer una temporada llarga d'assajos, a part del que tu has treballat mesos prèviament a casa i tot, i fer 3 funcions i et tanquen, diuen, ja no pots...
Sí.
Ja no. Les 4 que faltaven, ja veurem si les pots fer o no. I ara toquem fusta, que per fi sembla que sí.
Ara sí, no? S'han posposat totes les dates i en principi sí que les farem.
I això haurem d'agrair sobretot a la gestió dels teatres que han mogut cel i terra per poder-les recol·locar, perquè això ha sigut un sarau per ells, de la gestió.
Ja, normalment les temporades de teatre, hem d'explicar, que es preparen un any abans i es tanquen dates amb els artistes, doncs aquests canvis... no m'imagino la feinada.
Per això és molt d'agrair. I és molt d'agrair pel públic, que no s'ho perdi, i molt d'agrair també pels professionals que vivim d'això. I si aquell dia no hi ha funció, per molts mesos que portis treballant, aquell caché d'aquella funció no el cobres. O sigui que ens quedem amb la més absoluta precarietat. O sigui que molt agraïts que puguem fer-ho.
I vosaltres, que tingueu les agendes disponibles... per poder fer, també és aquesta, en un muntatge com aquest, quantes persones hi participeu?
Moltíssima gent.
Quanta creus que som, Laura? Som molts, eh?
Només d'orquestra, sí, d'acord.
Jo crec.
Més de 100, segur.
Més de 100, segur, uns 140, jo diria.
Entre orquestra, cor, ja són...
Sí, jo diria que sí, uns 140 tècnics, directors, tot.
Cantants, hi ha molts papers, a més.
És, ja que més hi ha, és una òpera que hi ha molts personatges.
Molts personatges.
Clar, enseguida...
De seguida, només d'actors, de cantants, ja sou molts.
Més de 10, sí. Només de cantants, solistes, a part del cor, a part de tot plegat, i tota la gent que no veus, que està darrere l'escenari, que està gestionant, que està fent que això sigui possible, que es compleixin els protocols de seguretat, perquè, repetim, la cultura és segura.
Bueno, tota l'orquestra, menys els vents, l'altre dia ens ho explicava el Lluís, tota l'orquestra, menys els vents, van amb la seva mascareta, amb la separació entre músics, que això complica molt la logística, l'organització de tot l'espectacle.
Ha sigut un esforç organitzatiu enorme. Primer de tot perquè no hi ha una base, una manera de fer ja consolidada. Has de fer-ho de nou. I després, doncs, clar, canviar els teus hàbits. Ara la gent està més lluny, nosaltres portem sempre mascareta, excepte quan sortim a l'escenari a cantar, però la portem a la butxaca perquè tan bon punt sortim ens ha de tornar a posar, clar. El cor la porta posada, durant els assajos teníem una cadira assignada amb el nostre nom, només podem utilitzar aquella cadira per no anar tocant i anar canviant, o sigui, una sèrie de coses que ni te les imagines, no?
Que compliquen encara més molt. La logística de 100 i escaig persones.
Imagina't.
Que ja ens ho... Per cert, anem a la història.
Sí.
Tu ets el culpable, entre cometes, de tota la història. Tu vas, t'enamores d'algú, a més, que veus a través d'una pantalla.
És el Tinder de l'època. Vull dir...
Vas a la mare, no? A la mare, ensenya la teva filla.
No moderna, aquesta òpera. Bueno, sí, això és un punt ja. Clar, el príncep Tamino, que és el rol que jo canto, és un personatge exòtic que està fugint d'una serp, es queda, diguéssim, desmaiat. Coneix en Papageno, bueno, una sèrie d'aventures. I li cau a les mans un retrat d'una noia i només a veure'l descobreix l'amor. I això es toca... Ara pot sonar l'ària del Tamino.
Diguem, la posem...
Diu... Qui té aquest retrat? Que em fa sentir... Que em fa sentir què és això que sento? El cor diu, torna a sentir una cosa nova, i és l'amor, i descobreix l'amor. Aleshores, feia broma que és el Tinder, perquè això, no? La gent ara que està tancada a casa, els joves, pobres, que van sortir a ballar, doncs, ja passant amb el dit, a veure, d'un retrat només, decidir si li agrada o no a la noia. Doncs en aquest cas es queda completament enamorat. I què passa amb aquesta noia? Que està raptada per un malvat monstre que es diu Sarastro. I aquesta noia resulta que, a més, és la princesa, és la filla de la reina de la nit, que hem sentit abans la famosa àrea. Mm-hmm. Clar, aquí és èpica, aventures... I el que comença sent una òpera de rescat, príncipe que va buscar la princesa amb l'ajuda de Papageno, que dona el contrapunt humorístic, popular i tot plegat, i amb l'ajuda d'una flauta màgica i d'unes campanetes màgiques que donen títol a l'òpera. Però tot això passa al primer acte. I al segon acte tot canvia i el que era una història de rescat resulta que tot canvia perquè a la pobra reina de la nit que teníem tanta compassió d'ella que li havien raptat a la pobra filla resulta que és dolenta. I en canvi el Sarastro, que era el dolent que l'havia raptada, no. És bo i és el sacerdot del temple de la raó
és
i de la saviesa.
Gir.
Un gir d'aquests, clar, per deixar el públic descol·locat, no? Un cop dramàtic, d'efecte dramàtic. I aleshores després resulta que, clar, per què tot això? Doncs perquè el senyor Mozart i el seu amic Manuel Schikaneder eren dos amics que compartien lògia maçònica de Viena i aleshores van dir, i el Schikaneder era un home que era empresari d'un teatre, que també era cantant, que també era llibretista, va fer tots els papers de l'auca en aquesta òpera. Va posar el teatre, va posar els calés, va cantar el rol de Papageno i va fer escriure la lletra que després Mozart li posaria música. I aleshores, clar, van posar, diguéssim, publicitat subliminal de lo guais que eren els maçons i a tot això del ritual maçònic i del ritual d'iniciació per la saviesa i tot plegat, que Tamino ha de superar en Papageno. Papageno ja veurem que no ho supera, però trobarà la seva papagena i, en canvi, Tamino ho aconseguirà, però amb l'ajuda de la seva estimada Pamina, amb la noia, que és una pionera que per primer cop una dona doncs, és digna i capaç de superar aquestes proves. En una òpera que eminentment és més masclista, misògina, de tot el repertori que tenim avui en dia.
Però al final
es redimeix una miqueta en aquest sentit. Una... Oi, Laura?
Laura, hola.
Hola.
Ens estava emocionat explicant-nos la història. Clar, tu no sé en quin punt apareixes. Jo suposo que en el punt de les aventures, no?
Els genis aquests som tres personatges que el que fem és una mica guiar-los en el camí, ajudar-los en els moments més complicats a una mica tots els personatges de l'òpera, en funció d'on es troben. Al principi, la primera aparició que tenim és el primer acte, al final, quan li mostrem a Tamino el camí que ha de seguir per trobar a Pamina, i li donem uns consells i bueno, l'anem guiant. Però sempre són, les aparicions del geni són moments molt concrets, molt petits, que donen quatre pistes i se'n van. Sempre som ràpids en aquest sentit. I després, una de les altres funcions que tenim és evitar suïcidis. Som els evitadors oficials.
El telèfono de l'esperança.
Exacte, de la flauta.
Per cert, ara hem fet un petit tast, molt petit, del que és la flauta màgica, però si voleu sentir i saber més de les obres a Pròpera, fa unes conferències, veritat, a l'Ateneu, normalment. Ara les feu per videoconferència, em penso, no? No sé si les
feu. De moment, hem fet una en vídeo... A veure, t'explico. Des de l'any passat, que fem com a activitat regular aquesta col·laboració amb l'Ateneu, que estem superfeliços, de fer cada mes un títol, parlem d'un títol que es pot anar a veure al Liceu o aquí al Teatre Auditori, o on sigui. De tal manera de donar peu a que la gent vagi amb ganes i... I això és un cicle que es diu Opera entre copes, perquè si anem a l'Ateneu, la gràcia està en que pagues una petita entrada i estàs una horeta escoltant música i entenent l'òpera amb una copa de vi a la mà. Per això es diu Opera entre copes. Aleshores, quan no ho hem pogut fer presencialment, sí que a partir del confinament vam afegir l'opció online. I l'hem mantingut perquè hi ha gent que públic que no és aquí, que diu, ei, continueu-ho fent perquè és que no podré venir a Sant Cugat i en canvi online sí. I aleshores, de moment, això es manté. I ara l'última sí que la vam tenir que fer només online, però ja hem fet algunes al setembre i octubre, vam poder-les fer a l'Ateneu, i ara al desembre sembla que també podrem.
Teniu, quina teniu?
Mira, parlarem de La Traviata, de Verdi, que és una de les òperes també. Com La Flauta Màgica, jo crec que són de les 3 o 4 òperes que més es representen actualment en tot el món. Són superhits. I farem la conferència presencial el dia 15 de desembre, que és un dimarts, a les... 7:30, a 7:45, i si no, perquè no pugui anar-hi o per si passa qualsevol cosa, farem la versió online el dijous, dia 17 de desembre, a les 8 del vespre.
Moltes opcions, o sigui, una o altra.
Que ningú s'ho perdi.
La Traviata.
Clar, si algú es vol apuntar, només heu d'entrar a la web de l'Ateneu o de Pròpera.
De fet, La Traviata està al Liceu. Estarà al Liceu?
S'està assajant ara i estan tots, diguem-ho malament, amb el cul apretat, però si poden estrenar. Perquè, clar, el dia 5 de desembre haurien d'estrenar, però ara deixen obrir els teatres amb el 50% d'aforament, sí, fins a un màxim de 500 places. En un cas com el Teatre Auditori està perfecte perquè no té més de 1.000 places.
Tenim 800 i pico, o sigui que ja hi ha gent.
No, 50. Sí, no arribarà... Ja, exacte. Però en el cas del Liceu, que són quasi 3.000, si fiques 500 persones no és ni una quarta part, ni una tercera part. És molt poquet.
Doncs estan allà, aviam si pugen una miqueta el percentatge de persones que hi caben al...
Més que res per una qüestió de viabilitat econòmica, ja, ni que sigui. I, bueno.
Laura, tu, no sé, ara tens el dia 8 de desembre i crec que hi ha algunes dates més ja assegurades amb la flauta màgica, ja les tens apuntades a l'agenda.
Les tinc apuntadíssimes.
I esperem que les puguis fer totes.
Sí, esperem.
Però a part de la flauta màgica, estàs treballant en algun projecte? Tens alguna cosa en l'horitzó? Ja sé que és complicat, però...
Sí, complicat perquè aquest any, ja et dic, bueno, suposo que a tots se'ns han anul·lat un munt de projectes que teníem tots programats ja, i molts teatres estan fent l'esforç d'intentar reprogramar-ho, però, clar, amb la segona onada i tot, ningú s'atreveix a dir dates concretes, amb la qual molts projectes estan allà com en un núvol a veure si cauen o no. I el que sí que tinc de moment segur, si no ho anul·len ni creu els dits, perquè em fa molta il·lusió, és aquest any debutaré al Teatre de la Maestranza de Sevilla, amb Carmen, cantaré La Fresquita, que és una de les sopranos de l'òpera, i bueno, és un paper que em fa molta il·lusió perquè és dels primers que puc fer, i més en un teatre important, i res, amb molta il·lusió, estudiant molt i amb ganes de poder-ho fer de veritat.
Perquè ara tinc una pregunta i segurament serà absurda per vosaltres, però com funciona això? Hi ha un càsting? Hi ha proves? Us entereu que hi ha algun projecte, alguna funció que s'està començant a gestar i aneu allà i envieu el vostre currículum o envieu una mostra de so? Com funciona?
Bueno, sempre hi ha diferents maneres, no, d'això. Una és a través d'una agència que t'escoltin i et portin a fer una audició al teatre i que després pues, tinguis sort i el teatre et vulgui. L'altra és que directament el teatre et vulgui, perquè sí. L'altra és que convoquin audicions per aquell rol i t'hi presentis i t'agafin. I en el meu cas, aquesta producció va ser perquè vaig fer un concurs fa un any a Tenerife i vaig guanyar diversos premis i un dels premis va ser una producció en el Teatre de la Maestranza i aleshores aquest any es van posar en contacte amb mi per dir-me que el que havien decidit que volien que fes era el paper de la Fresquita de la Carmen. Sí. Però sempre hi ha diferents opcions, vull dir, no és...
A diferència del que passa a altres països com Alemanya, que tenen companyies estables als teatres,
exacte.
Aquí no, aquí la majoria, no tots, vaja, som freelance, som artistes autònoms. I aleshores el que funciona això és que, com deia la Laura, doncs, com deies tu també, no? T'has d'enterar o, si no, has de fer càstings, que nosaltres li diem audicions, que deia la Laura. Els càstings que fan els... on en concurs i et sentin o que, bé, no sé, fer-te escoltar o tenir una agència.
O que ja t'hagin sentit i després els agradis per alguna cosa, però sempre és...
Una mica el que...
Cada vegada diferent.
Una mica el que vol fer Amics de l'Òpera de Sabadell és aquest sistema, no?, d'alemany, no sé.
No exactament. El que estan fent, que és primordial i crec que s'hauria de fer més, és molt exemplar, és que tenen l'escola d'òpera. I això cada any, dels tres títols que fan a la temporada, un d'ells té un doble repartiment, un que és el dels professionals, que se'n diu, però l'altre és una escola d'òpera on, a través d'un concurs, la gent doncs, pot accedir a aquest programa educatiu on treballen aquesta òpera una sèrie de cantants, de joves, que ajuden a professionalitzar-se per primer cop. Què passa? Que tu surts d'un conservatori o d'estudiar on sigui i has de començar a aprendre com és la feina, la professió de cantant i el que se'n diu fer taules, no? Mm-hmm. Trepitjar taules, escenari, perquè l'escenari és el millor mestre. I precisament amb aquesta, que ja fa més de 20 i pico anys que ho fan, doncs ha sortit moltíssims cantants, una cantera de cantants que de fet aquest cast de la flauta màgica és una prova d'ell.
Pràcticament tots
hem passat abans per l'escola.
Tu, Laura, també has passat per l'escola?
Sí. De fet, la primera òpera que jo vaig fer va ser fent la mateixa òpera que estem fent ara, o sigui, la flauta màgica, fent de geni també.
Ah,
sí?
O sigui, ja et sabies del paper.
Sí, bueno, feia el 3 i ara faig l'1. He evolucionat a l'1.
Ah.
Pujat de categoria.
Pujat del 3 a l'1.
Perquè, Laura, quina edat tens? És que ara no et tinc davant i...
Jo tinc 24 anys.
És molt joveneta.
És superjove, sí. però és que ja fa temps que canta molt bé, la Laura. I té una veu excepcional. Jo ho puc dir perquè, encara que algú s'ho pensi, no som família.
No, quasi.
Quasi, perquè es diu Laura Brasó Sala. I jo dic Marc Sala, però no tenim res en comú de família.
No.
No, però és veritat que té una veu amb molt de color, excepcionalment per una veu tan jove, que tingui una veu tan rica de color amb una bellesa de so i de la manera de cantar que té, doncs que tot i ser tan jove, doncs està preparada per fer rols molt, 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 molt interessants i la prova és aquest concurs que ha guanyat, per exemple.
I Laura, com va començar això de cantar? Com se't va obrir aquesta possibilitat?
Mira, jo soc d'aquí de Sant Cugat tota la vida, havia estudiat a Fusió tota la vida i a mi m'encantava cantar. I jo feia de tot, feia piano, viola, tocava a l'orquestra, cantava a la coral, tots els meus extraescolars eren allà. I m'agradava molt. I una vegada va venir un professor de la coral i em van fer un solo d'aquests de coral de nens. I em va dir, ai, molt bé, Laura, no sé què, em cantava amb una cançó d'aquestes populars, no sé. I llavors em va dir, ai, mira, et donaré una partitura a veure si la proves, no sé què, a veure què et sembla. I em va donar una partitura d'òpera, que jo no sabia ni que m'agradava l'òpera. I ho vaig provar a casa i dic, ostres, em dona molt bé això. I allò que el dia següent vaig cantar-li i se m'ha quedat així, diu, oi, t'has d'apuntar a fer classes amb algú, no sé què, i a partir d'aquí vaig començar, vull dir que...
Vas començar i des d'aquí ja fins avui.
Exacte.
Ui, també vas passar pel concurs Camerata, no? D'aquí de...
També vaig passar pel concurs. De fet, vaig diversos anys, perquè jo m'ho prenia no com a concurs en si, sinó com a curs que es feia aquí a Sant Cugat, i vaig fer-lo diversos anys, i també vaig guanyar algun premi, o sigui que estic contenta.
Molt bé. Doncs t'anirem seguint, Laura.
Moltes gràcies.
Marc, un altre dia parlem de tu, perquè ja ens hem quedat sense temps, i tu crec que tu ets una miqueta més gran i llavors tens més història.
El Marc dona per més temps.
Jo és que m'enrotllo molt. Com vulguis.
De moment, recordem La flauta màgica el 8 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, i a més també la farem per videostreaming a aquesta casa, Cugat Mèdia. Per tant, tot un luxe. Per poder-la gaudir d'una manera o d'una altra, com la conferència de La Traviata. Marc, t'esperem d'aquí un mes, aproximadament. Perfecte. Ara obrirem l'agenda i quedarem amb el dia, i perquè ens parlis de més música local.
Sempre, sempre que vulgueu. Jo encantat. Gràcies.
Laura, moltes gràcies. I Marc, moltes gràcies. Fins
gràcies
la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi,
que
molt,
vagi
bé.
Molt bé. Que
Und weil er